Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Passen 6 minuts de les 11 i arrenquem el català al carrer, aquesta secció que, tot jugant, us facilita l'aprenentatge de la llengua catalana amb la col·laboració del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Als estudis de Ràdio Vilafranca comptem amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I d'aquí uns instants s'incorpora la Sílvia Catassús a Ràdio Sant Sadurní. Seguim aquí. Que ja és molt, eh?
Sí,
ara ho comentàvem, fèiem la prèvia abans d'obrir micros i quan marxes cada dimarts no sé si ens tornarem a veure aquí a l'estudi.
Sí, això sembla un comiat molt greu, eh? Però bé, no ho sabem ben bé, o sigui que anem així, no? Tots sobre la marxa, anem fent i ja està. I si no ens podem veure presencialment, doncs ja ho farem d'una altra manera.
Teresa, ara t'enganxaré així en fregant-hi perquè no ho hem parlat abans, però la setmana passada insistíem en com es diu Covid, que és una paraula aguda, i la paraula que hem incorporat aquesta setmana és toc de queda. Primer els lingüistes deien que n'havíem de dir d'una altra manera i finalment s'ha quedat toc de queda.
Sí, veig que sí. Bé, no, de fet diuen aquella altra solució més, no sé si és més políticament correcta o què.
Aquesta?
Bé, seny de lladre,
seny de lladre.
És una, sí, és una opció que és una paraula molt antiga, que ja no sé de quina època ve. No, el que passa que els polítics fan servir una altra paraula, les restriccions de mobilitat nocturna o una cosa així, per evitar això del toc de queda, que sembla que queda com
perquè
molt militar.
Perquè té reminiscències lletges.
Hi havia això, el seny de lladre,
seny de lladre
i
sí.
Una altra paraula, que ara no sé què, de foc, que ara no em ve el cap. Veus, ara sí que m'has enganxat així. Hi havia una altra paraula que també s'utilitzava antigament, però veig que aquestes ja s'han descartat bastant, eh? Van més per la línia de les restriccions de mobilitat, que és això, com més políticament correcte.
Sí.
Sí. Veurem què és el que fa més fortuna i què acabem dient.
Sí, aviam què acaba quallant, no?
Sí, sí.
D'aquí uns minuts obrirem concurs i podreu trucar-nos i jugar amb nosaltres per guanyar un llibre. Avui és un llibre pensat pels adults, tant si sou pares i mares, com avis i àvies o mestres, perquè es titula Adolescents i lectura, el binomi fantàstic és obra d'un pedagog i crític literari reconegut i d'una bibliotecària, i el que fa és parlar de l'adolescència i buscar maneres que adolescents i llibres es trobin. És una edat, és una franja complicada, i a més posa exemples, posa títols que han triomfat i que funcionen de diferents gèneres. Per tant, pot ser una eina molt útil per aconseguir introduir la lectura entre els adolescents, que sabem que és un cavall de batalla. No sé si us hi trobeu vosaltres. Us ho comenten, potser, no? Una cosa és l'etapa infantil i l'altra la d'adults, i entremig hi ha l'etapa adolescent que costa, nens i nenes que havien llegit molt, de cop i volta ho deixen.
És això curiós, que sembla estrany que de petits has estat insistint i realment si els agrada, doncs hi ha nens que llegeixen moltíssim i els contes i això, i arriba un punt que fan com un canvi i deixen de llegir. Després, això, en l'etapa adulta, doncs molts s'hi tornen a enganxar, però hi ha un espai entremig que costa, que només realment s'hi queden aquells que els apassiona la lectura, però la resta se'n van cap a altres bandes. Potser sí que hi ha, pot haver algun mètode per veure si no perden aquest fil de la lectura.
El llibre que avui regalem és una mena de guia per reeixir, perquè els adolescents llegeixin, explica casos pràctics, models que han funcionat a d'altres països, parla de la fisiologia de l'adolescent, busca el per què d'aquest trencament entre la lectura i ells, i acaba donant títols, força títols, que funcionen molt, sagues que agraden i que podeu provar. Aquest és el nostre premi, però abans del concurs anem a Ràdio Sant Sadurní perquè una setmana més ens acosten l'etimologia.
La que ens acompanya una setmana més aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, Eli, molt bé.
La setmana passada descobríem l'etimologia dels dies de la setmana i ja ens avançaves que aquesta setmana el que descobriríem serien els mesos de l'any.
Exacte, sí, sí, doncs avui parlarem dels mesos de l'any, que en aquest cas són 12, i ja veurem, ja veuràs també que continuem parlant de déus, de déus romans. Doncs mira, els primers calendaris romans, en els primers calendaris romans, l'any començava al març. I d'on ve març? De Mart. El déu Mart, exacte. O sigui, començava amb l'arribada a la primavera i era un mes dedicat a Mart, perquè era el déu de la guerra i perquè, de fet, era quan marxaven les neus i aleshores podien començar les campanyes militars. Abril era el segon mes en aquest calendari. Llavors, abril prové d'Apro. Capro és un nom primitiu etrusc de la deessa Venus, de la deessa de la bellesa i l'amor. Però en lloc d'agafar Veneris, Venus, doncs es va agafar Apro. I d'aquí abril és el nom etrusc primitiu. D'acord? Maig. Maig, el nom de maig ve, prové del nom d'una deessa grega que és Maia, que es diu Maia, que era la mare de Mercuri i és la deessa de les mares i la fertilitat. I juny, que era el quart mes de l'any, prové de la deessa romana Juno, que era la protectora de les llars i la família. I a partir d'aquí, els mesos es deien pel número, és a dir, es numeraven. Per exemple, juliol era quintilis, agost sextilis. El que passa
que aquests... No es complicaven gaire,
No es complicaven gaire. Però aquests dos mesos, juliol i agost, evidentment no tenen res a veure amb el número 5 ni amb el número 6, quintilis o sextilis, no? Sinó que es van acabar dient pel nom de dos emperadors romans, que són, en el cas de juliol, Juli Cèsar, i en el cas d'agost, de l'agost, Octavi August. I a partir d'aquí ja és molt fàcil, perquè sí que el nom prové del número, que és, o sigui, el setembre era el mes número 7, prové de septem, setembre, octubre de octo, octubre 8, novembre de novem, que era 9, i el desembre, que era el desè mes, era dècem, que és 10, en llatí. I què passa amb gener i febrer? Bé, el gener i el febrer es van adoptar com a primers mesos de l'any amb el canvi del calendari lunar al calendari solar. I, per tant, l'any acabava i començava al voltant del solstici d'hivern, que comença més o menys el 21 de desembre. Llavors, gener sí que ve d'un altre déu romà, Janus, que era el déu de les dues cares, que representava els cicles, l'inici i el final. I febrer, Februs, que era el déu dels morts i la purificació, que també estava relacionat amb les malalties, amb la febre, febre. I aquest és l'origen dels noms dels mesos.
És interessant, eh?
Sí.
Amb alguns m'he quedat una miqueta...
Sí, sorpresa.
Molts es podien deduir d'on venia, no?
Sí.
Juny de Juno, més o menys ho pots deduir.
Sí.
Però hi havia alguns que era com...
Sí.
Vés a saber d'on ve. També hi ha déus, òbviament, més desconeguts que altres, no?
Clar, de fet, Maig és de Maia, que és una deessa grega, tot i que té bastanta popularitat, Maia. La deessa de les mares i la fertilitat.
Doncs, Sílvia, ho deixem aquí, un plaer, com sempre, que ens acompanyis d'aquí els estudis de la ràdio, i ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé.
I després d'aquesta ració, d'aquesta col·laboració d'etimologia amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, nosaltres obrim línies ja a temps de concurs, parelles i trios de paraules, i vosaltres ens dieu quina és la bona.
Doncs va, comencem. Primer tenim un trio, sí, és veritat, però em sembla que la resta aquesta setmana ja no ho són, són parelles.
Vinga, duets.
Bé, tenim tres paraules que s'assemblen una mica, o almenys el significat, i hem d'escollir en la frase que us dic, doncs, quina és la paraula adequada en aquest context. La frase és: si necessiteu ajuda, al taulell d'informació us atendran. O també podem dir: si necessiteu ajuda, al tauler d'informació us atendran. O la tercera: si necessiteu ajuda, al mostrador d'informació us atendran. Tenim aquestes tres opcions: taulell d'informació, tauler d'informació o mostrador d'informació. A veure, en aquest cas, com ho veieu?
Truqueu-nos al 938-7-26-26 i jugueu amb nosaltres. Totes tres paraules són correctes, figuren al diccionari, sí, són catalanes, però en aquest context, en aquesta frase que ens ha llegit la Teresa, només una és la més pertinent.
Sí, exacte. I us deixo anar una altra frase mentrestant per anar pensant. Porta el cotxe al mecànic i li farà una posta a punt. Aquesta és una. O bé podem dir: porta el cotxe al mecànic i li farà una posada a punt. Què hem de fer? Una posta a punt o una posada a punt? Una altra opció.
Tenim aquestes dues primeres frases. En el primer cas és un trio de frases i en el segon un parell. I en joc aquest llibre sobre els adolescents i la lectura amb títols i eines perquè els agradi, perquè funcioni aquesta relació. Teresa, mentre esperem aquestes trucades, el 938-7-26-26, esteu fent campanya per donar a conèixer millor el Servei d'Assessorament Lingüístic. En què consisteix?
Sí, aquest Servei d'Assessorament Lingüístic, que de fet és un servei que ja des dels inicis del Consorci que existeix, que ara fem servir unes sigles, ara ja fa un temps, que és SAL, Servei d'Assessorament Lingüístic, és el SAL. Doncs bé, ara sí he volgut donar un impuls i fer una petita campanya, sobretot així a les xarxes socials, per difondre aquest servei, sobretot en l'àmbit de les empreses i de les associacions empresarials, les empreses més grans o més petites, les que siguin. Però també és un servei que continua obert a tothom, a qualsevol entitat o particular o altres tipus d'activitat que hi hagi, doncs també el servei s'ofereix a tothom, perquè és un servei gratuït que continua obert. De cara a això, ara el que es promou a les empreses, doncs hi haurà un vídeo promocional que sortirà a les diferents xarxes i el que es tracta, doncs, és que les empreses es puguin donar una qualitat en les seves comunicacions, una qualitat lingüística, que es pugui comunicar bé, amb uns textos ben escrits, ben redactats, i més que res que ho puguin fer amb seguretat, perquè potser hi ha les empreses, sobretot si són més petites i no hi ha tant personal que pugui assessorar, doncs ja potser ho intenten, fer-ho en català i el màxim de bé que poden, però a vegades hi ha dubtes, això és normal, i nosaltres mateixos quan fem revisió de textos, doncs hi ha molts termes que els hem de consultar perquè són molt específics d'un sector i tampoc sabem ben bé quina és la forma correcta, si s'han anat adaptant a partir d'altres llengües, quina és ara la paraula que actualment s'ha d'utilitzar. Ara fa un moment parlàvem d'aquesta del toc de queda.
El toc de queda,
que
sí.
Tu mateixa, Sílvia, m'explicaves el moviment que hi havia hagut el cap de setmana per decidir si se'n deia toc de queda, si se'n deia seny de lladre, que són coses que es van decidint i que els lingüistes ho van discutint. A vegades amb més urgència, com en aquest cas que ens trobem, i a vegades es pot fer d'una manera com més tranquil·la, podent consultar experts, fent reunions, investigant i arribant a una conclusió ja definitiva, no tant sobre la marxa. Però bé, doncs això, que qualsevol empresa es pot trobar en situacions de dubtes, de saber si un text està més ben redactat o menys, i el Consorci el que ofereix és aquest assessorament a través del Servei d'Assessorament Lingüístic per donar aquesta qualitat.
Qui diu un text al cartell de l'empresa, perquè una errada ortogràfica fa molt mal als ulls.
Sí, i és allò que quan algú s'hi fixa, avui dia dona el tomb a la volta al món, perquè un error d'aquells que, a més, a vegades n'hi ha que fan riure i tot, vull dir que és una cosa que val la pena assegurar-se'n. A vegades amb un text més llarg, doncs bé, pot passar més desapercebuda, però amb un eslògan publicitari, amb un rètol d'un comerç, d'horaris d'obertura, d'alguna oferta, de tot això, clar, es veu molt i val la pena, doncs, doncs, poder-ho fer bé si hi ha un servei gratuït que et pot assessorar si cal, no? Si algú veu aquests anuncis per les xarxes, doncs veurà que es dona una adreça de correu electrònic, és on s'ha d'adreçar la persona interessada, que és una adreça genèrica del consorci, que és sal@cpnl.cat. Però si vol, qui ho vegi o qui ens estigui escoltant, es pot adreçar directament al Servei de Català de Vilafranca i l'Alt Penedès o a l'Oficina de Català de Sant Sadurní, perquè a cada localitat hi ha el seu servei local. Per tant, ja s'hi poden adreçar directament sense haver de passar per aquesta adreça centralitzada, que després el que fa, doncs, és fer-nos-ho arribar a les localitats.
Una bona eina que està a disposició de tots els professionals i establiments del Penedès. Anem a escoltar oients que s'estan esperant. Comencem amb l'Assumpció. Bon dia.
Hola, bon dia.
Assumpció, pots triar. Per quina paraula anaves?
Mira, em poso la primera.
Molt bé, va.
Jo dic mostrador.
Tu vas, em dius el que dius tu.
Jo sí.
Que és el que creus que és el correcte.
Sí, bueno, sí. El taulell em sembla que és més de despatxar car, despatxar menjar, no sé.
Tu diries mostrador d'informació.
Sí.
Doncs no, no és aquesta la correcta.
Mira.
Sí. Ara ho acabem d'explicar, però no hem de dir mostrador.
No, en
aquest cas ni... Bé, en pocs bé. Ho hem de dir. Sí.
No, es fa servir més taulell, però...
No sé. Es fa servir molt mostrador, eh? Com tu deies, sí, se sent dir sovint mostrador. Però no ho hauríem de dir. Mostrador és una persona que mostra alguna cosa, és un adjectiu, però no és un espai on hi ha informació, on hi ha gènere, on hi ha tot això, no és mostrador.
Bueno,
d'acord?
Ho sento.
No, molt bé, que ens has ajudat.
No sentis res, gràcies per trucar i participar. Sí, tens el número 1, sort amb el llibre.
Gràcies.
A tu, adéu-siau. I ara escoltem l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Eulàlia. Pots triar perquè no n'ha encertat la primera o si anaves per la segona, com vulguis.
Bueno, jo diré tauler, però anava per la segona.
Bé, però ara això. Contestem la primera.
Vale, contestem la primera.
Creus que la solució és tauler d'informació?
Sí.
Doncs no, Tampoc.
Taulell.
Sí, aquesta és la més...
Semblava ben bé que era tauler. Mostrador no.
Mostrador, però, potser, perquè
ja... Mostrador ja m'hi ha semblat que no, però em semblava que taulell, però se't poder sí.
Doncs
però,
no,
Si és taulell, mira que jo he treballat anys amb un taulell,
Ah, i deies taulell.
Sí.
I a vegades ens pensem que ho diem malament, veus? Doncs bé, ara us ho explico, però és taulell.
Bueno, perfecte.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia. Número 2 per tu.
Adéu.
Sort. Adéu-siau. Recorda'ns la segona i ens expliques per què hem de dir taulell.
Sí, la segona era, porta el cotxe al mecànic i li farà una posta a punt. O bé podem dir, porta el cotxe al mecànic i li farà una posada a punt. A veure què fem, una posta a punt o una posada a punt.
I tornem al taulell, tauler mostrador.
Exacte, a veure. El taulell és això, una mena de taula estreta, més o menys llarga, aquí als comerços, per mostrar el gènere. També es pot dir taulell en els bars, també es pot dir barra, en un bar, però també podria ser el taulell per on poses les begudes, en un teatre, en un cinema, també pot ser un taulell, qualsevol espai així més o menys llarg, on s'ensenya el gènere. En aquest cas dèiem un taulell d'informació, doncs bé, allà també et poden ensenyar els fulls o el que tu demanis, doncs d'això també se'n diu taulell. El tauler és una peça de fusta plana i poc gruixuda, per exemple, el tauler d'escacs, el tauler de dames per jugar, o també un tauler penjat en una paret, doncs seria el tauler d'anuncis, el tauler d'avisos, allà on es pengen els anuncis per donar informacions d'alguna cosa en concret que ens interessa que vegi el públic. Això és el tauler d'anuncis. I en aquest cas sí que a vegades sentim dir el taulell d'anuncis, que hi ha una mica de confusió entre tauler i taulell. Doncs el que es penja a la paret és tauler, i si ho hem d'escriure acaba amb R, encara que aquesta R no soni, es muda. I l'espai on ensenyem el gènere, doncs és el taulell. I mostrador no, en cap cas, Mostrador és un adjectiu que, de fet, no és que es faci servir gaire, és una persona que mostra, doncs, un comercial mostrador d'algun producte, seria,
No és cap espai.
No, exacte.
Han arribat un parell de trucades. Comencem per la número 3. Vicenç, bon dia. No et sentim.
No sentim.
Hola, Vicenç.
Sí, bon dia.
Ara sí. Hola, tens el 3.
Molt bé.
Vinga, vas pel cotxe.
Sí, vas... perquè teníem el taulell de carn, però...
Ah, no, aquest ja el sabies. Sí. Doncs què et sembla, que fas una posta a punt o una posada a punt?
Sona més bé, no sé si estarà bé, però jo sempre dic posta a punt.
Ah, el que diem i el que hauríem de dir a vegades ara, no coincideix, ara, eh?
No. Doncs no. Ho he imaginat, però, que sona tan malament posada a punt.
Doncs hem de dir posada a punt, sí, perquè es tracta del verb malament. Posar, eh? I una posta a punt és del verb pondre. Per tant, seria la posta dels ous, la posta de sol, el que va relacionat amb el verb pondre, però no posar.
M'havia imaginat, això.
Doncs mira, ja ens ha servit per resoldre-ho.
Ara no ho oblidaràs, segurament.
No, segurament que no.
Vicenç, gràcies, que hi hagi sort.
Perfecte.
Vinga, adéu.
Aquest llibre d'avui és interessant, aquest llibre, eh?
Sí, una guia molt interessant.
Sí, tant, sí. I tant. Sí. A veure si en traiem profit.
Com en ell el dit, això.
Gràcies, merci. Fins aviat.
Adéu.
I també ens ha trucat l'Antònia. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Antònia. Ara tindrem frase nova per tu.
Va, te'n dic una de nova, a veure. Tens també dues opcions. Vale. A veure, diu, per aquest caminet arribareu al fons del torrent. O bé pots dir, per aquest caminet arribareu al fondo del torrent. Aquesta és una mica més difícil, potser, però vaja, segur que la resolem.
La primera, no?
Al fons del torrent, et sembla més bé. Sí. Doncs molt bé, eh? Jo deia que era més difícil, però ho es resol bé, eh? Al fons del torrent. Ara també parlem una mica de la diferència entre fons i fondo. Però ho es resol molt bé.
Fantàstic, Antònia.
Jo dic més això, al fons, que no al fondo.
Molt bé. No sé. Doncs sí. Perfecte.
I la segona sí que t'ha dit també igual, la posta a punt, eh?
Bé, perquè és el que es diu més, eh? Per això l'hem posat, perquè no ho diem prou bé. Per tant, ara ens ha de quedar posada a punt.
Gràcies, Antònia, per trucar. Tens el número 4.
Adéu.
Fins un altre dia. Explica'ns, Teresa.
Sí, bé, això de la posta i la posada, doncs això que deia, posta és del verb pondre. Per tant, bàsicament es pot parlar de posta d'ous i posta de sol, perquè no hi ha gaires més coses. I per tant, també hem de dir que el sol es pon, no el sol es posa, no, perquè no fem servir el peu el verb posar. I en canvi, posada a punt és de posar, per exemple, posada en escena, això, posada a punt, posada en marxa, tot això va relacionat amb el verb posar. I pel que fa al fons i al fondo, doncs bé, fons, que era el correcte, vol dir la part inferior d'algun lloc, d'un recipient, d'una cavitat, d'un torrent, en aquest cas, per exemple, el fons d'una cassola, el fons del mar... També es pot dir en altres sentits, el fons d'amortització, fons d'inversió, en el cas de capitals. Tenir un bon fons, una persona té un bon fons. Un esportista també té un bon fons, quan aguanta molt, té molta resistència quan corre, quan fa esport. I en canvi, fondo és un adjectiu, o sigui que acompanya un nom. Per exemple, parlem d'un plat fondo, o la part fonda d'una piscina, o respirar fondo. Quan volem dir profundament, també diem fondo, i llavors en aquest cas no podem dir fons.
Ve de fondària.
Sí, exacte. I això vol dir profundament. I en l'altre cas, doncs, és la part inferior d'algun lloc.
Avui hem après una pila i ara ens toca regalar aquest llibre, Adolescents i lectura, El binomi fantàstic. Són 4 números, 4 papers, i surt el 3. Vicenç, el llibre, aquesta guia, és tota teva. Teresa, gràcies i bona setmana.
Molt bé, igualment. Fins dimarts.
Us deixem ara amb les notícies de 11:45 i seguim parlant de pantalles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Calafell, on es trauran els bancs d'una conflictiva plaça per combatre el tràfic de drogues. L'Ajuntament de Calafell retirarà els bancs de la plaça de l'alcalde Romeu al nucli de la platja com a mesura per combatre el tràfic de drogues que hi ha en aquest conflictiu espai. Així ho ha avançat l'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, a Tarragona Digital, després de les queixes que han expressat diversos veïns i famílies de la zona per la delinqüència i la deixadesa en la qual es troba aquesta plaça. Ferrer ha admès que aquest és un espai complicat perquè queda amagat, ja que no és un lloc de pas. Això fa que especialment a les tardes i al vespre hi hagi persones que trafiquen amb drogues. L'alcalde apunta que la policia té controlades aquestes persones que viuen en un pis pròxim a la zona, però afegeix que sempre porten quantitats petites de droga, raó per la qual és difícil actuar contra ells. Tot i això, el batlle ha assegurat que s'incrementarà la presència policial a la zona. Esquerra Republicana porta la creació de la delegació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Penedès al Parlament. El Parlament debatrà properament la proposta per impulsar la delegació de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya al Penedès. La proposta presentada per Esquerra Republicana pretén fer present la realitat penedesenca a la televisió i ràdio públiques. Les diputades Lluïsa Llop i Ruth Ribas van presentar la proposta que pretén estructurar el Penedès a nivell comunicatiu en els mitjans públics de la Generalitat. Per les diputades republicanes, la creació de la delegació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Penedès permetrà que l'actualitat i la realitat del territori sigui més present i més tinguda en compte. La delegació s'incorpora amb l'estratègia de desplegament que des del territori s'ha reivindicat des que es va aprovar la vegueria del Penedès. En aquest sentit, la diputada Lluïsa Llop va destacar el compromís que el govern de la Generalitat va adoptar en la decisió del vicepresident Pere Aragonès d'iniciar el desplegament de les conselleries al Penedès durant el 2021 amb les delegacions d'Agricultura i Educació. Fins al 18 de novembre es poden presentar les obres per participar en el 26è concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. El concurs l'organitza Viu al Parc, conjuntament amb el grup de fotografia experimental de Castelldefels. S'estableix una única modalitat temàtica destinada a captar qualsevol aspecte dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix. S'hi poden presentar fins a un màxim de 3 fotografies en format lliure, però han d'anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30 per 40 centímetres i amb un gruix no superior als 2 mil·límetres. Les obres s'han de presentar o enviar dins un sobre abans de les 8 del vespre del dia 18 de novembre del 2020 a l'Ajuntament de Castelldefels. El veredicte i lliurament de premis es farà públic el divendres 27 de novembre. S'atorgarà un primer premi de 450 euros, un segon de 300, un tercer de 175 i 3 accèssits de 100 euros cadascun. I acabem explicant-vos que la companyia Les Hermanes Pico Hueso ha portat a Cal Bolet Excalibur i altres històries d'animals morts. La programació d'espectacles a Cal Bolet continuava divendres al vespre amb la companyia Les Hermanes Pico Hueso i el seu espectacle Excalibur i altres històries d'animals morts. Amb el format d'un programa televisiu en directe, l'espectacle posa en evidència la paranoia generalitzada i el pànic en què ha entrat la nostra espècie arran de diverses epidèmies i altres catàstrofes. Una sàtira de la nostra societat que fa evidents les estructures del poder i la política de la por i del control des de l'òptica dels animals que n'acaben patint les conseqüències.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45. Carles Gala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim les pantalles? Treuen fum aquest final d'octubre?
Sí, jo crec que això ja és una constant, eh? Gràcies a les plataformes i tota l'entrada, diguem-ne, de continguts constants, eh? De plataformes des de, clar, Netflix, HBO, Disney+, Apple, Movistar i moltíssimes més que tenim disponibles, doncs tot això fa que vagin entrant continguts de manera continuada. Sí que és veritat que els generalistes, doncs, més o menys encara intenten respectar les temporades, però ja sabem que aquí cada setmana tenim teca i per remenar i triar.
I si no volíeu caldo, dues tasses, ja ens havies explicat que arriba un nou servei de streaming, Pluto Television.
Sí, la setmana passada crec que era que us avisava de que sí, que s'estrenava ben aviat aquesta nova plataforma, però dir-vos que tan aviat que ja està en marxa. De fet, qui vulgui entrar ara mateix, per exemple, a Pluto.tv, automàticament es trobaran que directament van a veure les emissions en directe del primer canal que ells recomanen, que és Pluto Cine, però realment és que no s'ha de fer res, simplement posar Pluto.tv i automàticament veureu que teniu allà l'streaming en directe, que sota de la pantalla hi veureu doncs, tot un llistat immens de sèries. Han començat amb una trentena més o menys de canals, uns 30 canals, que a poc aniran augmentant i aniran creixent el nombre de canals. I, de fet, el que, com dèiem la setmana passada, estem parlant que als Estats Units, per exemple, ja tenen més d'un centenar de canals. Coses o trucs. Què passa? Que, per exemple, hi ha un canal només, en aquest sentit, per exemple, de la sèrie Ana y los Siete. 24 hores de la sèrie Ana y los Siete. Uf. Un altre canal que és 24 hores Vaya Semanita, aquell programa d'humor del canal d'Euskadi, d'ETV.
Sí.
Per tant, hi han trucs, és a dir, clar, diuen un canal, però clar, un canal d'emissió continuada de Vaya Semanita o de Ana y los Siete, doncs bé,
potser no calia.
És un canal, però no sé si calia o no calia. Però sí que és veritat doncs, que ara mateix hi ha contingut gratuït. Hi ha sèries, hi ha cinema, hi ha contingut també infantils, hi ha temes de després del cinema pots triar per cinema d'acció, de ciència-ficció, de thrillers, romàntic, de drama, de comèdia. Després també hi ha 3-4 canals de sèries, totes antigues, però com a mínim podeu veure sèries. I després, a nivell de continguts d'IMTV, el que fan també és dividir els programes més mítics d'IMTV, des de Catfish, La Xica Invisible, Crips, Made, Troll, doncs aquest tipus de programes que fan a MTV, així una mica de reality shows, doncs també els hi dediquen canals únics per cadascun d'aquests programes. Per tant, diguem-ne que és una plataforma gratuïta amb uns continguts, doncs tampoc podem buscar grans estrenes, però sí que com a mínim doncs se'ns amplia novament el ventall de continguts, en aquest cas gratuïts, amb aquesta plataforma Pluto TV, que de moment funciona per la web, algunes Smart TVs, i ben aviat doncs, també estarà disponible per Google Chromecast i també per el servei d'Amazon de Stick TV.
I encara ens portes una altra novetat, en aquest cas a càrrec de Disney+, Plus, que proposa una nova forma de mirar els seus continguts.
Sí, curiosa, jo crec que a més està pensada per a un públic doncs, molt jove o molt adolescent, que el que fan és llançar el sistema de Group Watch. Això què significa? Doncs que el que poden fer és, a través de l'aplicació o de la web de Disney+, poden entrar, poden crear un grup, de dir, escolta, em convido fins a un màxim de 6 persones, 6 usuaris, perquè quedem a una hora concreta per veure, jo què sé, l'estrena doncs, de Mandalorian, no? Del proper divendres, que s'estrena aquesta segona temporada de la sèrie de Disney+, una de les més exitoses, que és aquesta de Mandalorian.
I tots 6, Carles, han d'estar abonats a Disney+, o amb un que convidi n'hi ha prou?
No, tots 6 han d'estar abonats. I llavors el que fan és quedar, tots reben una alerta, queden en el moment de veure el contingut i tots junts, a la vegada, veuen la reproducció simultàniament. És a dir, si algú dels 6 fa pausa, a tothom se li pararà. Si algú dels 6 tira endavant o enrere o rebobina o el que sigui, doncs també se'ls hi farà el mateix, és a dir, rebobinarà. És a dir, serà una visió conjunta i, a més, a través de l'aplicació de Disney+, dels mòbils, poden anar doncs, enviant reaccions a les coses que estan passant a la sèrie a través d'emojis, doncs, que hi haurà uns quants emojis que la gent podrà doncs, anar posant i apareixerà també en pantalla. És a dir, que una mica és veure una sèrie o una pel·lícula amb amics, però en aquest cas, com que segurament s'adapta al que s'està passant ara mateix amb aquesta pandèmia, doncs el que fan és intentar doncs, crear aquesta visualització dels continguts en amics, però de manera virtual. Per tant, aquest servei de Disney+, Group Watch, que jo crec que és un primer intent d'això, de fer una plataforma més interactiva i més oberta.
És com quedar amb els amics per anar al cine, però a casa, no?
Sí, sí. Veurem. Jo suposo que, no sé, jo no ho veig clar del tot, però potser sí que en algun moment, no sé si de cara als adolescents això pot ser curiós o no, però no ho sé. No. Ja veurem, perquè potser d'aquí apareixeran nous aplicatius, eh? Potser això tindria més sentit, per exemple, si és un concurs, un programa en directe. Veurem, però si Disney Plus ha invertit calés en això, per alguna cosa serà. Ja veurem què en faran.
Clar, segur, és una prova pilot, un globus sonda, i a partir d'aquí explotaran aquesta tecnologia que tenen, segurament.
Això mateix.
Avui també ens proposes fer un cop d'ull als nominats als Premis Iris de la tele.
Sí, són uns premis que pels professionals de la televisió diríem que són els més prestigiosos a nivell estatal. Són aquests premis, doncs, que l'Acadèmia de Televisió i les Ciències i les Arts Audiovisuals, doncs, entreguen. I de moment sabem els candidats que van anunciar ahir dilluns. Hi ha moltíssims més, avui repassarem, diguem-ne, els més importants.
Doncs comencem amb la ficció.
Comencem amb la millor ficció. Repassem ràpidament algunes sèries que potser ja coneixem, com per exemple Amar es para siempre, d'Antena 3, una de les nominades, juntament amb El Ministerio del Tiempo, de la Televisió Espanyola, aquella sèrie que van salvar els usuaris d'internet perquè l'audiència no l'acompanyava del tot, però en canvi sí que és veritat, doncs, que tenia uns fans molt, molt importants i tenia moltes visualitzacions a nivell digital, però continua aquí, com entre les millors ficcions de l'any. També La Casa de Papel, jo crec que indiscutible, no? Aquest èxit internacional, doncs, a Netflix, també com a millor ficció. I després una altra sèrie que, atenció, perquè és una nominada d'una sèrie que encara no s'ha vist en obert i que s'anomena La Valla.
Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos.
No sé qué es eso, pero ¿por qué ya no hay nada?
Peligra la distribución de productos básicos y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados.
Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un enfrentamiento global muy fuerte.
Una guerra mundial.
Sí, una guerra mundial.
Esta transición exigirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Y la aparición de nuevos virus que ha colapsado los hospitales desafía nuestro conocimiento médico.
Ja ho veiem, fins i tot amb temes de col·lapsos mèdics per un virus, eh? És a dir, és una sèrie que ens posa en una Espanya del 2045, és una sèrie de supervivència, de traïcions, de grans secrets, de crims, i que tot està dintre d'aquest context en què, doncs, els recursos naturals estan fatal, de que les democràcies també han caigut, que a Espanya hi ha una dictadura, i a partir d'aquí, doncs, històries d'aquesta sèrie que, com dèiem, nominada a premi a millor ficció dels Premis Iris, La Valla, només a 3 Player Premium, eh? Sèries de qualitat, com per exemple també la de La Veneno, que només s'estrenen de moment a 3 Player Premium. Per tant, una estratègia important de cara a aquest grup en estrenar coses a nivell premium perquè la gent s'aboni en aquesta plataforma i vagin veient aquests continguts de qualitat per, suposo, més endavant tenir ja la cobertura, diguem-ne, en obert. Però de moment aposten, amb els continguts en premium.
Hi ha altres candidats a aquesta millor ficció?
Doncs la continuació de la sèrie de Merlí, en aquest cas Merlí Sapere Aude, de Movistar Plus i TV3, que també està nominada. I una altra nominada és Promeses de Arena, de la U de Televisió Espanyola.
Bienvenidos a Túnez.
Nos dirigimos al hospital de Fursa.
¿Fursa? ¿Dónde está?
En el desierto de Libia.
La buena voluntad de los cooperantes de una ONG.
¿Cómo que no sois médico?
Somos educadores sociales.
Sí, somos especialistas en niños con dificultades.
Esto es un hospital en el desierto de Libia, no un centro de terapias alternativas.
Un mundo exótico.
¿Has visto a Lucía?
¿Qué sale?
No, ¿por qué?
que no se puede salir del recinto.
Peligroso. Descubren que hay quien lo da todo.
Tranquila, ¿qué ha pasado? Respira, respira.
Y quien le saca partido a todo.
Doncs aquesta sèrie, que és Promeses d'Arena de la U de Televisió Espanyola, en el que veiem doncs, tot aquest món al voltant doncs, de cooperants, d'ONGs, en zones una mica complicades, i és aquesta sèrie que també està nominada, com veiem, als Premis Iris.
Tens una candidata clara, tu?
No m'arrisco en aquest sentit. De fet, no he pogut veure, no segueixo cap d'aquestes sèries més enllà de La Casa de Papel, que sí que la vaig seguint, però cap d'aquestes sèries la segueixo com per mullar-m'hi, eh?
Veurem què acaba passant. Quines són les candidates al premi que premia el millor informatiu?
Doncs mira, en aquest cas, Antena 3 s'emporta dues nominacions, una per l'informatiu del migdia i l'altra per l'informatiu del vespre, també el Rojo Vivo de la Sexta, l'especial que va fer el Jordi Évole durant el confinament, que era lo de Évole especial Covid, a la Sexta, també està nominat, el Telediario del vespre, de Televisió Espanyola, i també el programa de la 2 en portada.
I quan a millors programes, qui opta aquest any?
Doncs jo crec que són clàssics, eh? Tenim El Hormiguero, d'Antena 3, també tenim en aquest cas La Voz Kids, d'Antena 3 Televisió. També hi ha, en aquest cas, nominat Informe Robinson, del Canal Cero de Movistar Plus, no sé si a nivell d'homenatge, però en aquest cas també està nominat. Radio Gaga, també de Cero de Movistar Plus. Viaje al centro de la tele, de la U de Televisió Espanyola, i també La isla de las tentaciones, de Telecinco, com a millor programa. Ho posarem entre cometes.
Fins ara, a banda de la nominació de Marlí Sapere Aude, on hi va participar TV3, no hi ha autonòmiques.
No gaires. Ara, en la següent secció, sí que en parlarem de TV3, però sí que és veritat que hi ha molt poquetes produccions a nivell d'autonòmiques.
I t'has fixat també en els candidats a millor programa infantil.
Sí, doncs aquí sí que dèiem que TV3 en aquest cas ja té tres nominacions. Aquí hi ha, per exemple, el programa Aprendemos en Casa, de Clan, també el programa, diguem-ne, de gran format, que és un format internacional, que també s'està emetent aquí a Disney Channel Espanya, que és Jaja Show.
To a que no te rías. Jajer, ya sabéis, en este juego solo hay una regla, el que se ría, pierde.
Hijo, toma la cámara y graba como patino.
Oh, papá, pero si no sabes patinar.
És un programa doncs, de gags, d'humor, de plató, de proves en directe amb nens, és a dir, és un programa en format important, el Jaja Show. Per altra banda, també, un programa que, de fet, la TV3 està molt content per aquesta nominació, és Mon Marker, que és aquell programa en el que doncs, cada setmana veiem doncs, com, ara recordo els noms, però com fan aquest tipus de bricolatge de cara als nens, amb manualitats, amb coses que realment està molt bé, i de fet, una de les guionistes és penedesenca, és l'Anna Espinac de Gelida, i estem molt contents doncs, que també hi hagi aquesta nominació per a aquest programa Mon Marker.
I és un programa diferent.
Sí, a més jo crec que té aquest to molt, molt modern, és a dir, té un llenguatge televisiu molt adaptat als temps d'ara i també juguen en tota la part digital i, de fet, jo crec que és un format que es mereix el premi en aquest punt. Aquí potser una mica posem de la part penedesenca, també.
No ho té fàcil, però hi ha més candidats.
Sí. De fet, també hi ha la sèrie d'animació Cleo i Coquín, de Clan i Canal Panda. També la sèrie de dibuixos Mia and Go, que produeix TV3, Clan i també la cadena autonòmica d'Euskadi, ETV.
Mia Go jugarem, Mia Go cantarem, Mia Go cantarem.
Avui fa molt vent al poble de cada dia. Per això la Maia i el Sami s'han quedat a casa dibuixant i pintant.
La Maia... Maia Go, com deien, aquesta veu la coneixem, l'Òscar Dalmau.
Sí.
Doncs la Maia Go també nominada i finalment també una altra sèrie d'animació, Pumpkin Reports, que també és de TV3 i de Clan. Per tant, nominacions també importants de cara a programes infantils.
Per tant, on té pes la corporació TV3 és en matèria infantil, bàsicament.
Sí, jo suposo que el Super 3 i aquesta forma doncs, de cuidar sempre els continguts infantils, les produccions infantils, doncs fa que TV3 en aquest cas sigui fort, i no només a nivell espanyol, sinó a nivell europeu. És una de les cadenes de televisió que produeix continguts televisius infantils de més qualitat a Europa, i per tant això suposo que es marca amb aquestes nominacions.
Antena 3 es promociona amb una nova campanya.
Sí, de fet jo crec que se situen ja les cadenes com a que són la segona opció de visualització de molta gent que està veient sempre streamings. I per tant, Antena 3 el que fa ara és reforçar aquesta marca i ho fa amb un claim que s'anomena la tele abierta.
Y ahora conectamos en directo con nuestro compañero Eduardo Siles para que él nos cuente un hecho curioso que ha ocurrido en un pequeño pueblo de la sierra. Eduardo.
Efectivamente, Sandra. Esta mañana ha aparecido un muro que separa a dos vecinos que suelen desayunar siempre juntos a eso de las 10.
O alguien habrá dicho que lo pongan y alguien tendrá que decir que lo quiten.
Pero ese muro no es el único del que tenemos noticia. Distintas barreras, visibles e invisibles, aparecen aquí y allá. Se levantan en casas, pueblos, ciudades, parques. Barreras que nos separan, que nos aíslan, que nos impiden ver, tocar, sentir.
Y ahora, párate y piensa. ¿No debería la televisión reunirnos más que separarnos? ¿No debería hacerte disfrutar con los tuyos, informarte y conectarte con un mundo cada vez más dinámico y global? Hoy más que nunca necesitas una televisión que te ayude a saber lo que pasa y a pasarlo bien. Una televisión abierta.
Aquesta potenciació habitual doncs, d'Antena 3, de televisió, diguem-ne, blanca, en el que no fa continguts doncs, de l'estil de reality shows i d'anar a buscar carnassa en aquest sentit. Per tant, ells continuen amb aquesta història i, com sempre, doncs, molts programes d'entreteniment, molts concursos i sembla doncs, que, de moment, no direm que són líders perquè no ho són i tampoc estan retallant l'audiència Telecinco, però com a model, doncs, és un model una mica més blanc que no pas el de Mediaset.
I vols acabar parlant-nos d'un projecte de Netflix?
Sí, perquè Netflix acaba d'explicar que està aprovat i de fet ja està en marxa el projecte, una sèrie documental per explicar els atemptats de Barcelona i de Cambrils de l'estiu del 2017. Serà una producció que, com dèiem, doncs agafa ja el nom en la distància que va recórrer la furgoneta i s'anomenarà 800 metres, que és aquesta distància que va recórrer aquesta furgoneta, i en aquest sentit doncs, serà el que podrem veure també aviat, aquesta producció de Bambú Produccions a Netflix.
Has vist Antidisturbios?
He vist el primer capítol d'Antidisturbios i m'ha agradat. El que passa que el meu cap no és capaç de... O sigui, tota l'estona li ve imatges del 1 d'octubre. Llavors estic fent paral·lelismes que crec que potser no toca, però em venen paral·lelismes al cap, però està molt bé la sèrie.
És molt potent aquest primer capítol. Després de cau una mica, jo ja m'he passat el 6.
Ah, déu-n'hi-do.
I és interessant el final, just com acaba el darrer capítol.
De fet, els sindicats policials s'han queixat i creuen que és una visió no realista del que són els antiavalots de la policia. Aquí ho deixem.
Una mica estripada, sí. Però segur que també hi ha molta veritat. Quan acabis, comentem aquest final de l'últim capítol, com acaba la sèrie, vaja, perquè és una picada d'ullet aquesta minissèrie, aquests moments que ara comentaves. Carles, moltes gràcies per portar-nos totes aquestes propostes, per garballar una mica el gra de la palla, per fer-nos de guia en aquest món tan complex i amb tanta oferta. Que tinguis molt bona setmana i dimarts hi tornem.
Igualment, ens retrobem aquí. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I avui acabarem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explicarà una història i vosaltres heu de dir si us la creieu o no. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Esteu tots preparats ja?
I tant.
I tant?
Som-hi.
Estàs tu sola només? L'Armand, no?
No ho sé, però tira milles perquè falten 3 vale. minuts.
Ui, doncs, bueno, sabeu allò de, que en castellà diem «Eres más raro que un perro verde»?
Sí, i tant.
Vale. Doncs ha nascut un gos verd a Itàlia. I sembla que cal revisar aquest refrany espanyol que us deia, perquè després d'aquesta increïble història que li ha succeït al granger Christian Malocci, ha al·lucinat directament quan un dels gossos de la seva ventrada lluïa un impactant pelatge verd. Pel que sigui, Malocci va decidir posar-li el nom de Pistacho i ràpidament s'ha viralitzat a internet pel curiós del seu pèl. Dels 8 gossos, aquest ha nascut amb aquest diferent pelatge, un cas molt estrany, que els científics creuen que succeeix quan el cadell entra en contacte amb l'úter de la mare amb una espècie de pigment verd anomenat biliverdina. No obstant això, els experts assenyalen que el natural és que aquest color es vagi esvaint a poc a poc amb el pas del temps. Però en temps de coronavirus, el mateix Malocci assenyala que els mitjans locals d'aquest naixement deien que era tot un símbol d'esperança. La pregunta és si és veritat o si és mentira.
Va, jo diré que sí. M'ho crec, sí.
És veritat, tu creus? Bé, el Toni no sé què diu, si fa algun gest amb el cap.
Toni, tu què hi dius? El Toni diu que no.
Diu que no?
No.
Doncs, empat. Empat tècnic perquè és veritat.
És veritat?
La notícia, sí. Totalment cert, va sortir en un primer inici al periòdico, després es va fer ressò RAC1, i quan menys és curiós perquè sí que és veritat que té un pelatge no verd en plan verd fort, però sí que el té verd i la veritat és que em va fer gràcia perquè s'ha anat a neurris al referent popular, o sigui que a partir d'aquí ja veurem què més casos pot haver-hi durant aquest temps de Covid i de pandèmia.
Bona, bona, aquesta del gos verd, com sempre. Lourdes, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Acomiadem aquí el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 27 d'octubre. Hem compartit 3 hores i demà ho tornarem a fer de 9 a 12. Gràcies. Adéu-siau.